Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. En el dia després d'una nova derrota del Barça a Munic, però aquesta vegada hem de parlar d'una derrota que té poc a veure amb les últimes. Ahir el Barça va competir de tu a tu amb el Bayern, fins i tot en moltes fases del partit va ser superior, sobretot a la primera part, va mereixer un millor marcador, va perdonar molt davant la porteria de Neuer, i quan a la Champions perdones davant d'un equip tan potent com el Bayern, ho acabes pagant, perquè ells no perdonen quan veuen que flaqueges, ni que sigui per uns minuts. De tota manera, si del que es tractava ahir era de saber si el Barça ha retallat distàncies amb els equips de primera fila europea, si està en condicions de competir amb qualsevol, jo crec que la resposta és que sí. I encara ho estarà més quan l'equip guanyi consistència, quan estigui més fet, més madur, que això arriba segurament amb el temps. Derrota del Barça a Munic, victòria de l'Inter al camp del Victoria Pilsen. Per tant, com estava previst, el doble enfrontament Inter-Barça pinta que serà decisiu per resoldre quin equip, a banda del Bayern, classifica pels vuitens de final de la competició. L'altra notícia del matí amb blaugrana és que s'ha fet oficial la renovació de Gavi, feia temps que l'esperàvem, fins al 2026. Ahir a la Lliga de Campions, derrota també de l'Atlètic de Madrid al camp del Bayer Leverkusen per 2-0, derrota que va arribar al tram final del partit. Avui tenim Real Madrid-Leipzig, Copenhague-Sevilla i destaquem també el Manchester City-Dortmund com a partit destacat de la jornada. A l'Espanyol escoltarem la resposta de l'entitat al comunicat de RDT que va arribar per boca del conseller delegat Mao Ye, que va dir que l'Espanyol ha fet gran a RDT i que el futbolista va ser qui va voler marxar, que no el van marginar ni arraconar, com diu ell, al comunicat. Per cert, si sou de l'Espanyol i teniu una samarreta de RDT, podeu anar al club a canviar-la, que la podeu deixar allà i us donaran una de nova. En futbol femení s'està jugant la primera ronda de la Copa de la Reina. No els partits amb equips de primera, però sí la resta. No es va jugar el Tenerife Levante Las Planas, però ahir es va classificar, per exemple, l'Espanyol, va caure a l'AEM de Lleida i avui tenim l'Albacete Sígol i l'Europa Saragossa, que en principi s'han de jugar. En bàsquet tenim a la selecció espanyola classificada per les semifinals de l'Eurobàsquet. Ahir Espanya 100, Finlàndia 90. Divendres, semifinals contra Alemanya, que ahir va eliminar a Grècia. En handbol debuta el Barça aquesta tarda a la Champions, a la pista del Pic Seguet, i en tenis arrenca la Copa Davis. Espanya juga ara a partir de les 4 a València davant de Sèrbia. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Tomàs Guasch i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, més enllà del resultat, us demanem quina nota li poseu a l'equip en el partit d'ahir a Múnic. Li poseu un excel·lent, un 2% només, un notable a la majoria, el 38%, l'aproveu al 30%, el suspeneu al 30%. En clau espanyol us preguntem què us sembla la resposta del club a RDT. Us sembla correcte només el 9%, poc contundent el 63%, us és indiferent el 28%. I en clau Girona us preguntem avui qui és el líder al camp del Girona. Heu votat per Oriol Romeu al 26%, per Aleix García al 16%, per David López al 19% i guanya Estuani amb el 39% dels vots. Marc Paires està al control de so, Indira corre a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Otra vez, baja del sofà.
Tu perro puede saltarse las normas, tú no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro obligatorio de tu mascota por solo 25 euros. Entra en verti.es y no dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Verti.es, la aseguradora digital número uno en España.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Tiempo de juego! El
de la cadena. ¡Cope!
El mejor fútbol del mundo, la Champions, en COPE, tiempo de juego, arrancó Múnich.
Justamente cuando sonaban las señales horarias, saltan imágenes. De nuevo el balón robado para Rafinha, lo deja para Gavi. Gavi que la mete para Pedri, hace un recorte, tira, ¡no llega!
¡Ay, qué ocasión, Dios mío!
Con el pie izquierdo, jugada de balonmano, se la lleva muy bien Rafinha. Rafinha dentro del área, ahí está Rafinha que se fue por el lateral. Balón que va a llegar para Gavi, centra Gavi, el remate, ¡fuera! Lewandowski fuera. De cabeza por encima, la lleva Gavi, va a centrar para Lewandowski, ¡fuera!
¡Ala, ala, ala!
¡Levi!
Lo que ha
fuera.
Fallado.
¡Noyer! Cayó un hombre del Bayern, vaya remate de Lewandowski, ¡el tiro de Rafinha, fuera! Buscaba comiendo, la escuadra derecha Rafinha, con Marcos, Sané, busca espacio, la deja, ¡fuera! El tiro de Savicher fuera por bajo. Balón para Dembélé. Dembélé para Pedri. Pedri la mete para Rafinha. Rafinha se la prepara. Se la mago. Tira. Fuera.
Otra.
Rozando el palo izquierdo. Gol. Gol del Bayern de Múnich. Gol en el primer palo.
Lucas Hernández.
El centro de Kimmich. Y matan de cabeza en el primer palo el gol.
¡Parado!
Ha robado Mazraoui, se va arriba el Bayern de Múnich, otra vez Mazraoui que la deja para el centro. Se le vuelve Thomas Müller. Ha robado ahora Gavi.
Para
Sané. Gol de Sané.
Qué bueno es.
Musiala Sané. Sané, qué flojito. Salva a Ter Stegen y la coloca cerca del palo derecho de la portería de marca 3 Ter Stegen. Y... perdón, Musiala. ¡Fuera! Tiró fuera directamente. Ahora lo intenta. El Félico muerto. Que va a llegar para Ansu Fati. Puede buscar el peligro. El espacio. El tiro. ¡Fuera! Ferran Torres definitivamente desvían. Ahí está mirando el crono. Final. Pierde el Barça 2-0. Bayern de Múnich 2. Barça 0, Elena.
Le da la mano Lewandowski a Upamecano. Ahí se va el polaco al círculo central. Nikola Lewandowski, el Barça incapaz de ganar en el Allianz Arena.
Doncs aquesta és la pel·lícula del Bayern 2, Barça 0, al tiempo de juego de la COPE. Quin grapat d'ocasions del Barça, va cantar i a l'Oliveros, però no en va entrar cap. Aquest marcador, combinat amb el Victoria Pilsen 0, Inter 2, deixa el grup amb el Bayern líder, 6 punts, Barça i Inter empatats amb 3, tanca el Victoria Pilsen amb 0. Atenció a la propera jornada, que serà el dimarts dia 4 d'octubre. Partit clau al Giuseppe Meazza, Inter-Barça, i també la jornada ens portarà un Bayern-Victoria Pilsen.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A coger el cielo con las manos.
Comencem a desplegar la ressaca que ens deixa el postpartit de l'Allianz Arena, començant amb un parell de reflexions del tècnic del Barça, Xavi Hernández, content amb la imatge, però emprenyat per la derrota.
Bé, jo crec que hem sigut millors que el Bayern en molts aspectes, no? Els hem igualat en la intensitat, en el ritme, en el tema físic, els hem igualat. Els hem dominat la pilota, la primera part ha sigut per mi excel·lent. I és allà on és la clau del partit. No pots perdonar tant. I més a Champions, doncs aquests nivells ho acabes pagant. Avui estic emprenyat perquè era un dia per guanyar aquí. No per empatar, era per guanyar. I els hem perdonat. I la sensació, sí, clar, és molt bona, és de domini, és de... que pots fer gols, que pots guanyar el partit, però l'acabes perdent 2-0, no? Bé, orgullós per una part, com hem jugat, però hem de competir millor. Això és la Champions, i si volem competir en aquesta competició, hem de millorar aquests aspectes. Una pena, tot plegat.
Bona reflexió de Xavi, que habitualment no parla dels àrbitres, però ahir va dir això sobre la jugada polèmica del partit. Un penal, per mi, i crec que per la majoria bastant clara, de Davis a Dembélé just abans del descans.
El árbitro me ha dicho en la media parte que no era penalti. Me lo ha dicho. Se lo he preguntado y le he dicho, por lo menos sé honesto. He ido y le he dicho, sé honesto, por lo menos. Admíteme que es penalti, porque lo hemos visto todos. Y me ha dicho que no era penalti. Me lo ha dicho él.
Una jugada amb el marcador encara amb empat a zero. Saludo a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Bona tarda. Tu que vas estar en contacte després del partit amb els jugadors, amb gent del cos tècnic, amb gent de la directiva, explica'ns una mica amb quines sensacions abandonava l'expedició del Barça a Múnich ahir a la nit.
Et diré que per primera vegada vaig veure Lewandowski un pèl frustrat, bastant seriós, quan sortia del vestidor i anava a camí de l'autobús del Barça. De fet, va ser l'últim en unir-se a l'expedició, ovacionat pel seu retorn a l'Allianz Arena, on ha estat durant 8 temporades, però el partit va fallar gols que acostuma a marcar, per complicats que siguin. Laporta, hem de dir que la imatge era esperant la porta a Lewandowski abans de pujar a l'autobús per animar-lo, per felicitar-lo per l'esforç, i el president del Bayern, Herbert Heiner, que estava atenent els periodistes alemanys a la zona d'entrevistes, deia en to de broma que Levi havia perdonat perquè encara portava el Bayern al cor, i que es va notar, no?, abans del partit també, la comunió que tenia amb l'afició, perquè tots el van ovacionar, sobretot la grada d'animació, i ell els hi va retornar tot el suport amb aplaudiments des de la gespa de l'Allianz.
O sigui que la sensació una mica, Helena, és agradolça, no? Dolça perquè l'equip va donar bona imatge, i és evident que les distàncies amb el Bayern de Múnich s'han retallat, i agra perquè deixes escapar l'oportunitat, no sé si de guanyar, però com a mínim de no perdre a Múnich.
Sí, el vestidor, la sensació és que mereixien més. És una frase que repetien diverses persones de la plantilla, que ahir sí que mereixien guanyar per primera vegada a la història a l'Allianz Arena. La cúpula directiva, la porta i alguns membres de l'àrea esportiva sentien certa resignació per permetre al Bayern que en 15 minuts, perquè van ser 15 minuts, liquidés el partit, però no volien donar més voltes al penal no xiulat sobre Dembélé. Sí que Xavi, al descans, va anar a demanar explicacions a l'àrbitre, li va dir que si honestament li podia dir per què no havia vist penal, o si després, al repassar les imatges, sí que havia vist aquell penal que era claríssim. Almenys és el terreny de joc claríssim. De Davis sobre Dembélé, però en general les volien quedar amb la imatge, amb la bona imatge de l'equip i la carta de presentació a Europa d'aquest Barça, demostrant que sí que ha tornat. I per cert, també em deien membres de la directiva del club que els havia impressionat l'ambientàs de l'Allianz Arena, el respecte també dels aficionats i l'olla pressió que és aquest camp, aquest estadi, sobretot, Joan, en els primers 15 minuts de la primera part i en el primer quart d'hora de la segona. És impressionant, i evidentment com celebren els gols, no? Sembla que estigui a punt de caure a terra tot l'estadi.
Molt bé, Helena. Escolta, a nivell esportiu, cap incidència, no? Tothom està bé de cara al proper partit, que és dissabte, partit de Lliga contra l'Elx.
Sí, sí, de moment toquem fusta, però no s'han de lamentar lesions. Tots en perfectes condicions. A més, van poder descansar alguns futbolistes. Xavi té moltes opcions a la banqueta i arriben frescos pel proper partit, que és el dissabte a les 4 i quart contra l'Elx al Camp Nou, després l'aturada per seleccions i la següent batalla en Lliga de Campions, que serà un partit clau, serà el 4 d'octubre a San Siro contra l'Inter de Milà, que hi va guanyar 0-2 al camp del Victoria Pilsen i que també està amb els mateixos punts que el Barça, i per tant serà un partit de tu a tu en el que els homes de Xavi hauran de guanyar.
Sí, sí, com estava previst, i al final serà així, el Barça i l'Inter jugaran en aquesta doble confrontació, primer a Milà i després a Barcelona, la classificació pels vuitens de final de la Champions. Condis, gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Mínima pausa y temps per l'anàlisi Esportscope.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía,
pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ara Esports COPE, l'anàlisi, les claus del partit d'ahir amb el Lluís Carreras avui. Hola Lluís, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Bé, va ser una llàstima ahir perquè coincidirem en que el Barça va mereixer més, no?
Doncs sí, una llàstima, perquè jo crec que fa el partit que fa i en la Lliga nostra guanya el 99,9% dels partits. El que passa, clar, que la Champions és diferent i els rivals són diferents, però hi ha moltes coses a millorar, evidentment, però moltes coses a reforçar i que es van fer bé.
Doncs vinga, digue-me-les. Coses a reforçar i coses a millorar. A reforçar primer, a veure.
A reforçar, sobretot, la pressió alta, obligant un equip com el Bayern a sortir llarg, a provocar errades del porter, a provocar errades de la defensa, al robar camp contrari, que no tens 90 metres per arribar a la porteria contrària i pots finalitzar moltes més vegades. La pressió tras pèrdua de pilota també a camp contrari. Mm. O sigui, pràcticament la primera part, que va ser molt bona, instal·lat a camp contrari i igualant doncs, aquesta intensitat que tant fa referència Xavi.
Mm. I a millorar, Lluís?
La definició. La definició, la concentració, l'estratègia, l'aspecte mental de la pàjara que tens en aquests 5 minuts que se te'n va el partit, bueno, totes aquestes coses, però que es poden millorar. O sigui, Pedri pot aprendre a definir Lewandowski, amb tots els respectes, clar, sempre es pot millorar. És molt bo, però hi va tenir dues o tres ocasions que normalment en un context, repeteixo, de la Lliga Espanyola, amb més temps, amb més espais, el normal és que sigui gol. Però clar, t'enfrentes amb un equip que t'apreta tant i està tan a sobre que has de forçar molt les teves rematades. I després el que és l'estratègia. No és un tema de joc, és un tema de concentració. Els dos jugadors que estan a la curta no miren el que tenen a l'esquena, només miren la pilota. A Marcos se li va la marca. A Ter Stegen jo no crec que pugui sortir perquè el centre d'aquí mig és espectacular. Bueno, concentració amb l'estratègia perquè després aquest cop que donen doncs et costa i fa que el segon gol se n'entri, bueno, com Pedro por su casa.
Sí, sí, aquí va faltar una mica de contundència i ho ha dit Xavi la roda de premsa posterior al partit, que aquestes transicions que ells aturaven constantment fent falta, tu en aquell moment no vas ser capaç de fer-ho.
Clar, perquè amb aquesta jugada del segon gol és aquesta aparició del tercer home. O sigui, l'Héroe Sané comença a córrer quan Masraoui i Musiala estan combinant. Mm. Però clar, a Sané no el marca ningú. Per què? Perquè ens fixem amb la pilota, i el tio va corrent, fins que quan convé se'n dona compte, ja està molt lluny de Christensen, i és l'espai que aprofita, no? Clar, les faltes s'han de fer abans, i Xavi va estar molt bé, a la roda de premsa, però sí, precisament aquestes coses són les que el Barça pot millorar, i estic convençut que millorarà.
Tu abans deies, aquest partit a la Lliga Espanyola, el Barça guanya el 99,9%, jo sí, crec que aquest mateix partit contra el Bayern, segurament si el tornes a jugar, el resultat segurament també és un altre. A on vaig és que segurament ahir el partit havia de servir sobretot per veure si el Barça ja estava en condicions de competir de tu a tu amb un primera fila europea, i jo crec que si donem la resposta a aquesta pregunta, jo crec que és que sí, no?
Sí, totalment. Està per competir, però a veure, jo penso també que si volem tornar a l'excel·lència, que és el camí, no podem tenir tampoc molta complacència,
Okay.
Sinó que hem de ser exigents, vale? O sigui, màxima exigència amb una crítica totalment constructiva. No podem dir, bueno, ara ja estem... No, que hem perdut, I Xavi ho va dir, hem perdut, i això fa mal, i hem de mirar com revertir-ho. Ara bé, en un altre context, d'on venim... Bueno, doncs vale, ho perdonem. Però no ens equivoquem, que si perdonem molts cops no arribarem mai a aquesta excel·lència. Per tant, hem de ser crítics, exigents, i amb una crítica constructiva, crec que està fent l'entrenador.
Molt bé. Escolta, la jugada al penal... ostres, per mi és penal claríssim, no?
Claríssim.
Entenc que l'àrbitre no el vegi de primeres, però si el VAR no entra en aquest tipus d'accions...
és claríssima, per mi és de manual, no toca la pilota, posa la cama del defensor per davant de la cama de Dembélé, està dintre l'àrea, hem de pensar que si Alfonso Davies no està aquella jugada, Dembélé entra, o sigui, hi ha molts contextos perquè sigui penal. Ara bé, el fem, no el fem, potser no el falla, fallem el penalti i el Bayern és el punt 3, potser el fem i nosaltres ni fem 4, és parlar per parlar. Però és una cosa, és un aspecte del joc que no pots controlar. O sigui que Xavi no té com millorar aquest aspecte. No, el que s'han de millorar són els àrbits.
Molt bé. Doncs tocarà jugar-se amb l'Inter, com estava en principi previst.
Sí, Lluís, sí, clar que sí. Primer allà, després aquí, després el Bayern aquí el 26 d'octubre, si no recordo malament, i acabar allà contra el Victoria Pilsen. Bueno, s'ha de ser optimista. Realista, però optimista.
Perfecte. Lluís, gràcies. Com sempre, una abraçada forta, eh?
Vinga, vosaltres.
Adéu. Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La cara seriosa de Xavi anit a la sala de premsa i la paraula que repetia de manera constant. Estic cabrejat. Estava amb cara de pocs amics. Va ser per ell un pal molt dur com a entrenador del Barça davant del Bayern i el Allianz Arena va tenir una oportunitat històrica de guanyar per primera vegada la vida. I segurament ho van mereixer les ocasions de Lewandowski, el pal de Pedri, el penal a Dembélé i sobretot una primera part que el Barça va ser superior. Ara per Xavi és difícil consolar-se perquè en general la gent pensi que ha tret una bona nota a Múnich. El que consta al món del futbol també són els punts si ara per ara depens de tu mateix per ser primer del grup encara, però si tens errors com ahir a la nit en els gols a la segona part també podries acabar tercer. Dit això, raci curt, si ens posem crítics hauríem d'analitzar altres imatges. Ferran Torres surt abans que Ansu Fati, per exemple. Marcos Alonso ha passat a Alba, però també a Balde. Christensen no és millor que el Piqué que recordem de fa uns mesos. Canvis de lateral a central constants entre Koundé i Araujo, Memphis s'ha quedat, Aubameyang es va vendre, es va anar, i preguem perquè Lewandowski no se'n constipi. Molts dels que van jugar a Cádiz ja sabien que no jugarien a Múnich, per exemple. Piqué acostuma a no sortir ja, fins i tot escalfar amb els suplents. Sembla irrecuperable. Imatges per reflexionar més enllà de la cara i el cabreig a nit de Xavi.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge, o per les imatges, en aquest cas. Més coses amb Blaugrana, notícia important aquest matí. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Una notícia que esperàvem, però que ha arribat per fi avui, la renovació de Gavi fins al 2026.
Mesos d'espera per arribar a aquest punt. El Futbol Club Barcelona blinda Gavi fins al 2026 amb una clàusula de 1.000 milions d'euros, amb una fitxa també que reconeix el seu paper al primer equip, que supera, lògicament, els 100.000 euros que estava guanyant fins ara per temporada, i amb un dorsal que l'espera, que és el mític número 6, que portava el seu entrenador i que l'espera per lluir-lo. El club ha decidit per primera vegada obrir el Camp Nou per una renovació. Serà demà a les 6 de la tarda quan Gavi firmi, signi el seu nou contracte a la gespa del Camp Nou. Qui vulgui ja pot treure's una entrada gratuïta a través de la web del Futbol Club Barcelona per veure'l, i a les 5 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi. No hi haurà roda de premsa, però sí parlaments tant del president Joan Laporta com el de Los Palacios, que estarà acompanyat de la seva família, del seu agent Ivan de la Penya, i segur que de milers d'aficionats que s'apropen al Camp Nou per veure la renovació de Gavi fins al 2026.
Molt bé, i un apunt del Bayern també, que va acabar el partit lesionat Lucas Hernández, en tindrà per unes setmanes, no?
Sí, estarà de baixa unes setmanes, informa el Bayern en un comunicat on han actualitzat com estaven els tres noms propis del partit. Lucas Hernández té un esquinçament muscular a la zona de l'adductor esquerra, pensant en la tornada al Camp Nou, encara queda més d'un mes, serà el 26 d'octubre, així que veurem si en aquestes setmanes ja es recupera. I pel que fa als altres defenses, Pavard va ser substituït als 21 minuts de joc per un xoc, i Upamecano va rebre un cop al genoll. Doncs bé, cap dels dos pateixen res greu, informa el Bayern, i s'incorporaran als entrenaments en els propers dies. A més, ja com a últim apunt, Thomas Müller va patir un fur a casa seva mentre jugava al partit i s'han emportat més de 500.000 euros en joies, rellotges i diners als lladres que van entrar a casa del jugador, que per ser ahir també feia 33 anys.
I que això no només passa aquí, eh?
Sí, sí, passa tot
arreu. A Terra, passa a Alemanya també.
A totes les lligues.
Sí, sí. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Albert, Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
A més dels dos partits del grup del Barça, que més destaquem de la jornada d'ahir a la Champions?
Vinga, comencem pel grup B i la derrota de l'Atlètic de Madrid 2-0 a Leverkusen contra el Bayern. El conjunt alemany va sentenciar en 3 minuts als 84 i 87. En aquest cas, no li va sortir bé el pla a Diego Pablo Simeone d'esperar els últims 25 minuts perquè resolgués Griezmann. Escoltem el tècnic del conjunt matalassé.
Griezmann, cada vez que está dentro del campo, el equipo juega mejor. Y bueno, se encuentra muy bien en ese juego asociativo con Joao. Nos faltó esa visión de juego que se necesita para elegir mejor ese último pase, para llevar al compañero a gol.
La propera estació per l'Atlético Europa és visitar el Bruges. El conjunt belga s'ha col·locat líder en solitari de grup gràcies a la golejada 0-4 a Porto amb el primer gol de Ferran Jutglà, l'ex del Barça a la Champions. Jutglà va marcar i va donar una assistència. Això al grup B. Saltem al grup A, on el Liverpool ha sumat els tres primers punts a la Lliga de Campions després de vèncer l'Ajax 2-1 amb gol de Matip al minut 89. Una victòria que, vaja, dona oxigen al conjunt anglès després de la contundent derrota a l'estrena europea aquesta temporada a Nàpols. La segona jornada d'aquest grup es completa avui amb el Rangers-Nàpols de les 9 de la nit. I de la jornada d'ahir, grup D, Sporting de Portugal 2, Tottenham 0, els dos gols a l'afegit que permeten al conjunt portuguès ser líder de grup en ple de victòries. I afegim també en aquest grup D el Marsella 0, Eintracht 1.
Anem a la jornada d'avui, que el Real Madrid rep a partir de les 9 al Santiago Bernabéu, al Leipzig. Anem cap allà. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buenas tardes.
Bueno, 5 de 5 en Liga y a por el 2 de 2 en Champions, ¿no, hoy?
Sí, de momento 7 de 7, teniendo en cuenta todos los partidos de esta temporada, la Supercopa y ese estreno en Glasgow, pleno en Liga, y vamos a ver qué pasa esta noche ante el Leipzig en este primer partido en el Bernabéu. Sabes que están de baja por lesión, Benzema, Militao y Lucas Vázquez. Ha entrado en la convocatoria Odriozola, aunque por supuesto no va a ser titular, y yo creo que va a poner el Lee Ancelotti un 11 muy titular, prácticamente al 11 de gala, teniendo en cuenta que Benzema y Militao están lesionados. Lo normal es que Rodrigo sea el delantero centro, que Hazard, después de su mal partido ante el Mallorca, regrese al banquillo. Y aunque ayer dijo Ancelotti que va a tener minutos Asensio después de su cabreo el otro día, cuando tiró el peto cerca del banquillo, yo creo que el mallorquín no va a iniciar. Así que en principio el Madrid va a jugar con Courtois en portería, Carvajal y Mendy en los laterales, Rüdiger y Álava en la pareja de centrales, con Tchouaméni, Modric, Kroos, y arriba por la derecha Valverde, después de su golazo ante el Mallorca, por la izquierda Vinicius y el delantero centro sería Rodrigo Goes.
Es que el domingo tenemos derbi, Miguel Ángel. ¿Va a llegar Benzema a ese partido o no?
No, yo creo que no. Aparte, bueno, dijo ayer Ancelotti que tenía que estar al 100%, que no tenía que haber ninguna duda, y hemos preguntado esta mañana y me dicen que no llega, salvo milagro. Así que, bueno, pues se perderá el derbi ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Tampoco se marchará con la selección francesa, que tiene dos partidos. Así que yo no descarto que el 11 de esta noche, si es el que te he dicho, sea el mismo que juegue contra el Atlético de Madrid el próximo domingo.
Perfecto, después os escucharemos en tiempo de juego. Miguel Ángel, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Què més tenim avui, Albert?
Vinga, grup G, 9 de la nit, Copenhague-Sevilla. El conjunt andalús, recordo, busca la primera victòria a Europa a la Lliga de Campions després d'agafar aire a camp de l'Espanyol. Avui els companys de Cope-Sevilla han parlat amb Monchi. Això que escoltarem és un tastet del que ha explicat.
Intentar seguir avanzando, ¿no? Los pasos que estamos dando, que son más lentos de lo que, o más cortos de lo que pensábamos, pero yo creo que el equipo está creciendo, está haciendo confianza, está haciendo algo más regular, que es una de las cosas que nos está faltando. Y bueno, una victoria hoy nos vendría muy bien para quitarnos otro peso de encima, ¿no? Yo creo que hay cierta necesidad o cierta angustia, ¿no?, en el equipo para salir lo más rápido posible de esta situación.
Copenhague-Sevilla, és cert que posem l'accent primer en els partits dels equips espanyols, però per mi el gran partit a priori d'aquesta segona jornada de la Lliga de Campions es juga a les 9 de la nit, Manchester City-Borussia. Vaja, Haaland contra el Dortmund. El City, segon a la Premier, el Borussia Dortmund, cinquè a la Bundesliga. Grup H, 9 de la nit també, Juventus-Benfica. Atenció que la Juve arriba necessitada, va perdre davant el PSG a l'estrena de la Champions i ve d'empatar amb la Salernitana al campionat de Lliga. 9 de la nit també, en aquest grup H, Maccabi-Haifa-PSG, i ens queda grup E aquí, a 3:15. Comença el Milan-Dinamo de Zagreb i a les 9 de la nit Chelsea-Salzburg.
Tot el tiempo de juego de la COPE a partir de 8:45. De seguida el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Ah, passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
És el moment d'obrir el debat amb el Tomàs Guasch. Hola, Tomàs.
Hola, guapo, què tal?
Què tal? I amb el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Buenas, ¿qué tal?
Muy buenas. Bé, què us va semblar el Barça ahir a Munic, Tomàs?
No, bé.
Bé, no?
Sí, bé, però bueno, jo vaig estar veient els dos partits i això acaba que el Bayern més discret, per no dir que el pitjor del segle, i una colla d'amics de Leverkusen es van fer 4-0. Sí. Llavors, bueno, esto es lo que hay. Vull dir que és reversible, indudablement. Que el Barça és millor que el que va perdre ahir, que el que va perdre fa un any. Escolti, 200 milions d'euros després, sens dubte de ser millor. Però queda la sensació de que el Barça, el futbol espanyol, ojito con lo que viene. Ja. Perquè, no? I al final, pues sí, el penal existeix, les arribades d'un Bayern molt erràtic de sortida que et va regalar 3 o 4 accions de gol que són impensables a Múnich i a la Champions, no les emboques, l'altre dia les embocaràs. Però al final... Escolta, jo tot això, al final, hem de ser una mica, com diré jo, una mica tranquil·lets. Tu vas a jugar amb la Bundesliga, que em sembla que cada any és una mica pitjoreta, com la nostra, i vens amb 4-0. Bueno, ja tens per donar la volta, això. Que et vulguis agafar a sis sensacions, sobretot de la primera part, bones, sens dubte que sí. Però, nene, Europa és Europa, eh?
Sí, no et perdona. Si tu perdones, no et perdona. Jacinto, las distancias se han reducido, pero bueno, a lo mejor continúa faltando alguna cosita, ¿no?
Sí, el Bayern de este año es peor que el del año pasado, bastante peor que el de hace dos años y peor que el de hace tres. No tiene a Lewandowski, tiene dos o tres bajas importantes en defensa. Ese Bayern peor, lo que sí mantiene es un nivel físico que es un rodillo los 95 minutos. Se mantienen siempre igual a nivel físico y a rachas te pasan un poco por encima.
No, pero el Barça físicamente, que tú siempre eso lo has subrayado mucho, ayer le aguantó el box to box, ¿eh?
La primera parte.
Bueno, y no acabó mal el Barça, no acabó mal tampoco. Pedri tiene aquel palo al final, tal.
Ya, pero
hubo una franja ahí de 15 minutos... Al inicio de la segunda parte que sí, con el gol y tal, pero bueno, yo creo que el Barça aguantó físicamente bastante bien.
La primera parte bien, la segunda parte, el inicio, el Bayern tiene esos momentos en que te pasa por encima, siendo peor equipo y le pasó por encima, reído el gol a balón parado, que es otra deficiencia del Barça. El hecho de que acabara con un tiro al palo y tal no significa que físicamente acabara bien, sino que tuvo una ocasión que no la metió, pero la segunda parte, especialmente en medio campo, baja muchísimo de intensidad y el Bayern aumenta con Goretzka. Entonces, el Barça ha mejorado, es evidente. La primera parte bastante bien, se falló la definición, Lewandowski falló cosas que no suele fallar, pero aún así da la sensación de que el techo de este equipo en Europa probablemente en sentido común, luego ya sabemos que esto del fútbol es un poco loco y el Barça este año sí tiene mejor equipo, pero el techo estaría en unos cuartos. O sea, yo creo que va a pasar de grupo porque es mejor que el Inter. El sorteo de octavos, hay grupos por ahí que el que pueda acabar primero igual no da mucho miedo. Y luego ver que toca en cuartos. Lo que pasa es que a mí me gusta, ya sabéis que es al revés, o sea, en el mundo del fútbol todo el mundo dice las notas a final de curso. No, a final de curso, cuando ya sabes lo que ha pasado, no tiene mérito. O sea, lo bueno es decir las cosas...
Claro, verlas venir, ¿no? Verlas venir un poquito, ¿no?
Oiga, eso no tiene mérito. Lo bueno es decirlo en septiembre, octubre, que es lo que hacemos aquí, y llevamos 3 o 4 años acertando.
Yeah.
Entonces, yo me da la sensación de que este equipo ha mejorado. Es un equipo que es de aquellos equipos que tiene la opción de ser la sorpresa y que puede llegar a ganar casi a cualquiera, pero que lo normal es que su techo, pues por ejemplo, sea cuartos. O sea, hay 3, 4 equipos bastante mejores. Pues estamos hablando de City, estamos hablando de Paris Saint-Germain, que nunca acaba de ganar, pero algún año ganará. Estamos hablando de un Madrid que en Champions tiene un gen competitivo diferente. Y luego estamos hablando de los dos equipos ingleses, de que ahora están, pueden estar mejor o peor, pero que en febrero cuidado con ellos. Estamos hablando del propio Bayern. Entonces, todos estos equipos siguen estando en Europa en una eliminatoria un pelín por encima. Sí. Entonces el Barça, lo normal es que su techo sea cuartos, con lo cual yo me haría la pregunta en septiembre de qué va a pasar si se cae, por ejemplo, en Europa en cuartos y no se gana la Liga. ¿Será un fracaso o no será un fracaso? Porque yo creo que sí. Entonces, estamos ahora en la fase de la ilusión, la fase de que ha mejorado el equipo, es verdad. Lo que pasa es que a este equipo se le tiene que exigir sí o sí que gane la Liga.
Jo no me'n vaig tan lluny, Tomàs. Me'n vaig a la doble confrontació amb l'Inter. No t'ha donat per guanyar-li al Bayern. El Barça sí, el veus per això superior al, a l'Inter, per aquests dos partits que venen?
Sí, però estàs una mica a l'alambre, no? A mi em dóna la impressió que sí. Jo a l'Inter l'estic veient jugant amb el Madrid cada any o cada dos anys.
Sí.
I no la guanyen mai.
Sí, sí.
Ha sigut molt superior al Madrid. Escolti, el que diu l'abogado és veritat. El Madrid a Europa es punia a part. A mi em sembla que en condicions normals, escolta, el Barça empatar a San Siro, guanyar el Camp Nou, tampoc estem demanant encaje de bolillos, no? La sorpresa seria que el Barça quedés fora d'aquesta eliminatòria.
Sí.
Però, bueno, escolti, aquí t'ha passat ahir el que tenia que passar, que l'Inter guanya el pobre Vitoria aquest, molt bé, i que el Barça per a Múnich. Bueno, doncs ara tens els dos partits que definiran el grup. Mm. Normalment, vaja, jo tingués que jugar de bolillos, me'ls jugava pel Barça, no?
Sí. Y yo no descarto tampoco que, ¿por qué no? El Barça, eso me lo preguntas el año pasado, o hace dos o hace tres, y te digo que imposible, pero no descarto que el Barça le pueda ganar al Bayern en el Camp Nou. Jacinto.
A ver, le puede ganar, pero el problema es que él pierde 2-0. O sea, tienes que ganarle 2-0.
No, o sea, pero escúchame, hay una cosa, permíteme, fundamental. El Inter va a venir clasificado, hombre. El Inter va a venir con 12 puntos. El Bayern. Bayern va a venir clasificado.
Última jornada.
Vindrà aquí.
Penúltima, perdó, que tanques amb Victoria Pilsen.
Sí, però que vull dir-te que farà els 12 punts i està dintre. Com vindrà el Camp Nou? Pues tampoc, suposo que vindrà aquí a quemar les naves, no? No és mal dia per rebre'l.
Sí.
No, en eso es correcto. Lo que pasa es que yo espero y deseo que antes de llegar a ese nivel...
Claro.
Antes con el... Lo que dice Tomás, ¿no? Que con el Inter, pues más o menos... lo tengas medio resuelto. Jugártelo aquí a tener que ganarle al Bayern, ojo al Bayern, porque aunque venga con todo resuelto, el orgullo de los alemanes es el orgullo de los alemanes. Entonces, yo estoy convencido de que primero el Barça no lo va a hacer. Yo no creo que sea el primero, porque sí le veo con capacidad al Barça de ganar al Inter, pero también le veo perfectamente al Barça con capacidad de algún sustito con el Inter. Entonces, yo creo que primero va a ser el Bayern y segundo yo creo que va a ser el Barça. Entonces, en octavos, repito, es que estoy viendo los grupos y cuidado los grupos porque hay grupitos donde igual no está de más enfrentarse al primero, ¿eh? Porque cuidado el grupo del Porto, del Atlético de Madrid y todos estos, cuidado del Brujas, cuidado otros grupos por ahí que también están siendo muy raros. Entonces, en esta primera fase se puede dar que hay algún primero que sea muy asequible.
Como decía el viejo Johan, querido, y es verdad,
esto arranca en cuartos o en octavos.
Y hay cuartos. Hay excepciones como un Madrid PSG,
sí. Pues
que eso pasa de cuando en cuando, pero escolti, aquí las garrofas te las jugas al cuarto de final.
Sí, señor. Tomàs, et volia preguntar pel tema de la RDT, per tancar el debat, què et va semblar el comunicat i la resposta de l'Espanyol?
No, a mi em sembla bé perquè l'Espanyol cada dia. Escolta, una cosa, què ha fet? No li han donat aigua calenta quan es duixava aquest home? Què li han fet? No li han pagat? Aquest home agafa, que ja ve de l'any passat. Això que ja ho he explicat a l'Iglesias mil vegades. L'any passat hi ha una fractura amb l'entrenador del moment, amb el vestidor del moment, i aquest nano... Jo he estat tot l'estiu preguntant, i d'on està l'oferta? Perquè un tio en rebeldia o quasi amb un club a darrere, pues és una cosa que l'hem vist, però això no ho he vist mai jo. Renunciar a quatre mesos, renunciar a un Mundial, perquè ja hi era a la llista de la selecció. No sé què passarà d'aquí al final, però si aquest xico hagués jugat normalment aquests partits i tal, no seria raro que aquests partits de la Liga aquesta de la Nació hagués estat allà. No? Sí. Em sembla molt mal plantejat per part d'ell. Que l'Espanyol podia fer alguna cosa millor? Pues segurament. Pues quan hi ha baralles, pues hi ha culpa pels dos. Però jo penso que això és... Aquest nano s'hi ha anat al cap i escolta que tingui molta sort. Què has de dir? Més merda, en definitiva, hablando mal y pronto, pues acabo i guanya a Noeta, que és el que ha de fer.
Molt bé. Doncs ara ho parlem. Tomàs, Jacinto, gràcies als dos,
A tu, rei.
Que vagi molt bé.
Adéu, Jacinto, rei.
Seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, debats, protagonistes.
Jo a Lewandowski l'he vist entrenar, he vist com es cuida, he vist com s'esforça. Cada dia és millor, amb el sentit de cada dia entén més bé el futbol. Donarà moltes alegries a l'afició del Barça.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, ja explicàvem el comunicat de RDT. Avui toca sentir la resposta de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Sí, fue el consejero delegado del Espanyol, Maoye, el que respondió al duro comunicado de Raúl de Tomás, en el que criticaba al club y sobre todo al técnico Diego Martínez y al director deportivo Domingo Catoira. Fiel a su estilo moderado, Mao no quiso entrar directamente a las acusaciones del delantero, pero sí dejó clara cuál ha sido la postura del club desde que se inició toda la polémica y que no dejaron más remedio que optar por traspasarle el Rayo a última hora.
Engaño nunca, porque nunca hemos puesto en venta al jugador. Un jugador como Raúl de Tomás tiene que dar lo máximo deportivamente, si no es el caso, si tiene que salir, pues lo máximo económicamente. Para cumplir ambos o cada individualmente uno de los objetivos es que esté en mejor forma posible, que juegue los partidos, que entrene bien. O sea, el club siempre se ha gestionado en ese sentido para que estuviera disponible para la disciplina del Español desde el primer día. Pero lo sucedido durante todo el verano es que el jugador ha insistido en su intención de salir porque manifestaba que terminaba su etapa en Español, pero tiene que venir con alguna oferta, ¿no? A nosotros no nos llega oficialmente ninguna oferta hasta el último día. Y esa es la solución que hemos intentado dar para minimizar el impacto económico en el club. Y esa solución que se ha dado, podemos decir que el club no sale perdiendo como operación. Porque no es una operación de venta, sino es una solución a un problema que nos enfrentamos el último día del club.
Mao aseguró que RDT nunca estuvo apartado, que se quiso ir al final de la pasada temporada, también cuando el equipo bajó a segunda, y confirmó que pidió más dinero para quedarse. Preguntado sobre si los 8 millones de euros más 3 en variables si el Rayo se mantiene es una operación ruinosa, porque se llegó a hablar ya no de un traspaso de 70 millones, sino de 30 o 40, Mao discrepa, aduciendo que las circunstancias protagonizadas principalmente por RDT son las que han condicionado la situación.
Si es ruinosa o no, al final el club y la propiedad es el principal interesado en conseguir ese beneficio económico. Si un jugador cabeza no está en el grupo, puede ser aún más ruinosa. Tenemos que valorar los años de contrato que le queda, la masa salarial que vamos a liberar esta temporada y las próximas. Ver cuál es el beneficio adicional que puedes generar o pérdidas que puedes evitar.
Donde sí que Mao fue más crítico con De Tomás fue a la hora de recordarle que tras ficharle del Benfica y darle la oportunidad de regresar a la Liga Española, el delantero ha tenido la oportunidad de ser internacional por jugar en el Español.
Es el Español que ha hecho grande al jugador. El Español ha colocado al jugador en la selección española. Siempre se pueden hacer mejor las cosas, ¿eh? En detalles siempre, mirando para atrás, siempre puedes mejorar. Pero en ese momento, en cada situación, tienes que tomar unas decisiones sobre una base de información o valoraciones que puedes hacer en ese momento.
Y la última iniciativa del club respecto a Raúl de Tomás: todos los aficionados que hayan comprado la camiseta de la temporada 2022-2023, es decir, la de esta temporada, y hubieran estampado el nombre de RDT, se las cambiará gratuitamente por una nueva.
Doncs ja ho sabeu. Gràcies, Juan.
Que vagi bé.
Un apunt del Girona, Albert, que el club confirma oficialment el que ja explicaves ahir sobre la lesió de David López.
Sí, no marca període de baixa, sí, confirma la lesió, és una lesió al tendó d'Aquiles, reitero, és un petit trencament, això afegim nosaltres, al tendó d'Aquiles, i torno a recuperar la informació d'ahir. Estarà un mínim de 3 setmanes de baixa David López. Per cert, demà el Girona presenta els dos porters que han arribat en aquest mercat d'estiu, Paulo Gazzaniga, que coneix bé Mitchell, i Toni Fuidías, del Real Madrid Castilla.
I futbol femení, per tancar futbol, perquè hi ha futbol femení. De fet, s'està jugant entre ahir i avui la primera ronda de la Copa de la Reina, tret dels partits amb equips de primera implicats. Aurora Fuster, bona tarda.
Bona tarda. Doncs així és, segueix la guerra entre Lliga i Federació, i tot i que les àrbitres continuen la vaga, ahir es van xiular diverses eliminatòries de la Copa de la Reina. L'Espanyol va guanyar 1-3 el seu encontre enfront del Pla de Jón i ja s'ha classificat per a la següent ronda. A més, el Lleida també va disputar el seu partit contra l'Osasuna i va caure per la mínima 0-1. No obstant això, el Tenerife Levante Las Planas es va aplaçar. La justificació, el partit implicava a equips de primera. Al tractar-se de clubs de la màxima categoria, les col·legiades consideren que el seu sou hauria de ser més alt, perquè aquests equips ja estan professionalitzats. Tanmateix, el salari que les àrbitres van rebre en els altres encontres de Copa era el mateix que l'actual que tenen en la Lliga. Enmig d'aquest desconcert, el Segui hauria d'enfrontar-se aquesta tarda a les 7 a la Fundació Albacete, en la segona jornada de la Copa la Reina. Aquestes eren les paraules del seu fundador, Ricardo Carneado.
Si el partido no se disputa, el Club Esportiu Sigul de Badalona renunciará a jugar la Copa de la Reina. Nosotros no somos ninguno de los grandes, somos el más pequeño de entre los pequeños. La mitad de nuestras chicas han tenido que pedir permiso en el trabajo y, por lo tanto, para estas bobadas no estamos. O estamos en una competición seria o no estamos.
Veurem si es disputen tots els encontres o si les àrbitres deixen de xiular aquells amb equips de primera. L'altre equip català que disputarà l'eliminatòria serà l'Europa contra el Zaragoza a les 7:15.
Gràcies, Aurora.
Que vagi bé.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arranca.
Arranco, ¿no?
Tira pa'l.
Tira.
¡Hola, hola!
Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Es tiempo de Champions.
Y ahí están ya los protagonistas preparados.
Este miércoles desde las 8:30, Copenhague-Sevilla, Real Madrid-Leipzig.
Esto es fútbol puro, esto es espectáculo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%. Hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Doncs pas a pas i amb bona lletra ja tenim la selecció espanyola a les semifinals de l'Eurobàsquet. Ahir Espanya 100, Finlàndia 90, divendres semifinals contra Alemanya. Estem a Berlín. Joan Car, muy buenas.
Buena tarde, Joan.
Buena tarde. Bueno, que íbamos al europeo con las expectativas no demasiado altas y, oye, estamos en semifinales y, ojo, cuidado.
Sí, sí, pero siempre lo había dicho el seleccionador y su equipo y lo habíamos repetido. Se trataba de acabar la primera fase lo más arriba posible para impedir un cruce con equipos del grupo A, del grupo de la muerte, que evidentemente parecían asignadas las tres primeras plazas a eslovenos, franceses y alemanes o lituanos, Luego, el discurrir del torneo ha dejado claro que Alemania estaba por encima de Lituania. Al final, conseguimos ganar a Turquía, terminamos primeros, le ganamos también a Lituania, estábamos en cuartos, y una vez en cuartos yo creo que era posible ganar a Finlandia y a Croacia, y al final pues nos ha tocado remontar también frente a los fineses, y ahí estamos. O sea que con unas expectativas más cortas que de costumbre, estamos donde solemos estar.
Sí, señor.
Entre los cuatro mejores.
Sí, señor. Y ahora toca jugar contra Alemania. Bueno, esperábamos seguramente a Grecia sobre el papel en semifinales, pero se han metido los alemanes, que son buen equipo y que además juegan en casa, Schwanker.
Son muy buen equipo y tienen muy buenos jugadores. Tú ves a Schweber o ves a Wagner de la NBA y ves, por ejemplo, a Daniel Theis o a Baumann. Es que tiene un equipazo y te pones a pensar que además su envergadura es estratosférica, y te das cuenta de que efectivamente, quizá sobre el papel al principio hablábamos de Alemania como un outsider, pero para estar ahí como mucho, y ahora te das cuenta que Alemania puede ganar perfectamente este torneo. Su única derrota fue frente a Eslovenia y muy justa, muy corta, y por eso digo que ahora mismo está claro que el favorito para esta semifinal es Alemania, pero España siempre está ahí. Y de la mano de Billy Hernán Gómez, el gran destacado ofensivo de los nuestros, y de apariciones como ayer, la de Darío Brizuela, o el propio Lorenzo Brown, que nos clasificó en el partido frente a Lituania, y Darío Brizuela o Rudy Fernández, como digo, te encuentras con que este equipo puede ganarle a cualquiera, aunque lo normal, insisto, es que las complicaciones que nos va a plantear Alemania sean las superlativas con respecto a cualquier otra que hayamos visto hasta ahora en el torneo.
Oye, una última cosa, Schwanker, que has puesto tú algunos nombres propios sobre la mesa y yo quiero poner el del coach, el de Scariolo, porque es evidente que a este campeonato hemos acudido con una selección no del nivel de otras veces, pero estamos en semifinales. ¿Qué tanto por ciento de culpa le das tú al míster?
Prácticamente, o sea, siempre los jugadores son los que en el campo terminan convirtiendo en realidad los planteamientos del míster o cualquier otra consideración que pueda darse en un encuentro. Pero el míster tiene el 60, el 70% de culpa, porque él es el que los ha traído a estos. Por ejemplo, Alberto Díaz es un defensor extraordinario y de vez en cuando también se suelta unos triples que no te esperas. Y evidentemente, aparte de eso, pues su dirección en los encuentros está resultando magistral. Ayer el mismo además confesó que Rudy Fernández en el intermedio, cuando perdíamos por 9 y parecía que aquello era el Everest para escalar, que Rudy dio una charla de tal calibre a sus compañeros, él no tenía nada que añadir.
Sí, sí.
Y fíjate, hasta en eso demuestra que su trabajo es el trabajo de un gran entrenador que sabe oír y que sabe trabajar en equipo.
Bueno, pues nada, Schwanker, seguramente cuando no lo esperábamos y quizá un poquito por sorpresa, pero España está en semifinales y a ver a partir de aquí de qué es capaz. Un abrazo.
Un abrazo, John, pero no te olvides que España es la campeona del mundo.
Sí, señor.
Y aunque sea con otros jugadores, seguimos siendo campeones del mundo hasta que llegue el Mundial de Filipinas, Japón e Indonesia. Y que el próximo viernes estaremos desde las 8 en la red de emisoras de la cadena COPE en FM. Por supuesto, con Albert Ríez, con Emilio Guerrero, con Anicela Godama, con Paniagua, con Pilar Casado, con Parra, con todo este equipo que nos ha venido acompañando durante este campeonato.
Os seguiremos con mucha atención. Un abrazo, Schwanker.
Un abrazo.
Hasta luego. Del bàsquet a l'handbol, que debuta el Barça a la Champions aquesta tarda a la pista del Pic Seguet. Indira Correa, buenas tardes.
Así es, los de Carlos Ortega llegan a este partido de Champions con una buena dinámica de equipo tras ganar los 3 primeros partidos en la Liga Asobal, pero con Luka Sindrić siendo baja por lesión. Así valora Thiago Petrus, lateral izquierdo del Barça, el partido contra el conjunto húngaro.
Tanto nuestra defensa como la de ellos son los puntos fuertes de cada equipo, y así si podemos evitar que nos metan goles de contraataques y segunda oleada, yo creo que estaremos metidos en el partido a todo momento. Y claro, si nosotros podemos hacerlo, meterles goles y mantener un nivel alto de juego, como lo hemos estado haciendo estos partidos de liga, yo creo que ahí tendremos oportunidades y podremos salir con la victoria.
Recordemos que el partido es esta tarde a las 7:45 contra el Pic Seguet en el Pic Arena.
Gracias, Indira. Y en tenis, a la Copa Davis, apunta a comenzar la primera eliminatoria España-Serbia, de momento sin Alcaraz. Àlex Martínez, buenas tardes.
Así es, finalmente finalmente Carlos Alcaraz no jugará en la jornada de hoy contra Serbia y los partidos serán Albert Ramos contra Jere, Bautista contra Kecmanovic y el partido de doble será Granollers con Pedro Martínez contra Kasich y Kecmanovic.
Gracias, Àlex.
Que vagi bé.
Albert, d'última hora que tenim.
Vinga, es confirma el relleu als 22 anys de Jordi Bartomeu com a president de l'Eurolliga. El nou president és, et sonarà, Batllori, Dejan Bodiroga i el director executiu Marshall Glickman.
Gràcies, que vagi bé, Albert.
Que vagi bé, Batllori.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Quina nota li poseu ahir a l'equip? La majoria, el 40%, un notable. En clau espanyol, què us sembla la resposta del club a RDT? A la majoria, el 59%, poc contundent. I en clau Girona, qui és el líder al camp del Girona? Penseu la majoria, el 38%, que és Tuani. Avui torna a haver Tiempo de Juego, més Lliga de Campions. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Que vagi molt bé.